Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 anys, ha quedat exclòs aquest dilluns del judici sobre la fortuna familiar a Andorra oculta a causa del seu delicat estat de salut. Els metges forenses de l'Audiència Nacional han constatat que Pujol és incapaç de defensar-se pel seu deteriorament cognitiu i s'ha arxivat el cas contra ell, que s'enfrontava a 9 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig. El jutge s'ha defensat de les crítiques per haver obligat Pujol a anar a Madrid, tot i la mala salut de l'expresident.
El tribunal tenía un especialísimo interés en tener una entrevista, conocer de primera mano cuál era la situación personal del señor Jordi Pujol Soley.
12 anys després de la confessió de Jordi Pujol sobre l'origen de la seva fortuna familiar, es tanca, doncs, el capítol que més ha enterbolit el seu llegat. Més notícies, Oriol Pujador.
L'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, i l'exministre i actual senador del PP, Javier Arenas, s'han sumat aquest dilluns a la llista de dirigents del Partit Popular de Mariano Rajoy que neguen qualsevol vinculació amb la trama del cas Kitchen. Sáez de Santamaría, que va ser dreta de mà dreta de Mariano Rajoy, ha assegurat que no en sabia res en el marc del judici per aquesta trama i ha evitat entrar en detalls amb evasives.
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
El govern català condonarà el deute a les famílies d'una persona que ha cobrat més per la llei de dependència. La mesura s'inclourà en el pla que aquest dimarts aprovarà el Consell Executiu per millorar l'accés a aquesta prestació. Raúl Moreno, secretari general de Drets Socials i Inclusió, ha explicat al Catalunya Nit en quins casos es feien aquestes reclamacions.
Una persona que tenia un grau de dependència i que la seva situació canvia de manera substancial i, per tant, donava l'avís a l'administració. Aquesta administració podia trigar mesos fins que el seu expedient era vist. A l'altra banda, ens trobàvem amb persones que havien mort un dia determinat i la reclamació es feia 3 setmanes, 4 setmanes després i aquestes 3 o 4 setmanes es reclamaven, no?
L'Iran continua amb els contactes diplomàtics mentre estudia si torna a la taula de negociacions directes amb els Estats Units. L'última proposta plantejada per Teheran inclouria obrir l'estret d'Hormuz i posposar les discussions sobre el programa nuclear. El ministre d'Afers Estrangers iranià s'ha reunit a Sant Petersburg amb Vladimir Putin, que s'ha compromès a fer tot el possible per aconseguir la pau a l'Orient Mitjà. Els dos països han confirmat la seva aliança estratègica.
L'organització terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'atac a Nigèria que ha acabat amb la vida de 29 persones. El governador de l'estat nigerià de Daumawa ha informat que la majoria de víctimes eren joves que eren en un camp de futbol durant l'atac a la població de Guyaku. Segons apunta l'agència France Presse, els homes armats han disparat indiscriminadament contra els nois. Aquest és l'enèsim episodi violent a Nigèria, un país atrapat entre la violència de les bandes criminals i l'actuació de grups terroristes com Boko Haram o diverses faccions de l'estat islàmic. Aida de Verdi inaugurarà la temporada 26-27 del Gran Teatre del Liceu el pròxim 25 de setembre, un any en què es veuran un total de 194 funcions amb 9 títols d'òpera escenificada.
També serà la primera temporada del Liceu amb Jonathan Nott com a nou director musical. Ell mateix dirigirà 5 títols, entre els quals les òperes Genufa, de Leos Janacek, i War Requiem, de Benjamin Britten. Però s'ha mostrat entusiasmat amb tota la temporada.
Quan miro aquesta temporada, és espectacular, és el millor lloc. He de comprar entrades ja, no puc esperar. És fantàstica aquesta temporada que veiem.
El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, s'ha referit a Aida.
Fa un mirall de les crisis contemporànies, dels conflictes geopolítics. Aquí el cas força espectacular. Una Anna Netrebko, una Anna Pirozzi, un Yussi Feivasov, un Piotr Betsawa. Tenim un repartiment per obrir la temporada.
El Liceu referma la seva aposta per la dansa amb peces com el Trencanous i Números, entre d'altres.
I als esports, l'Espanyol ha empatat a 0 a casa contra el Llevant i queda 13è a la classificació general de la Lliga Espanyola de Futbol, 5 punts per sobre del descens.
Mbappé està descartat. Mentrestant, per jugar diumenge, justament al camp de l'Espanyol, el davanter del Madrid té una lesió muscular al semitendinós de la cama esquerra i voldria reaparèixer el 10 de maig al clàssic contra el Barça.
A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts es disputa la primera semifinal que enfrontarà el Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich, que transmetran a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I l'Europa i el Sant Andreu jugaran la temporada que ve als seus estadis a la Primera Federació perquè s'hi instal·larà gespa natural. L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a substituir la gespa artificial del Nou Sardenya i del Narcís Sala.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Intens, que he començat fent un salt del llit per culpa de la intensitat del timbre d'un transportista que havia de venir entre les 2 del migdia i les 5 de la tarda i que ell, valent, directe i amb criteri propi, ha decidit que 3:15 del matí podia prémer el botó de casa com si s'estigués acabant el món. No penseu que era cap compra de res, era la verdura i la fruita que em porten des d'un hort ecològic cada 15 dies, però com que ara han externalitzat el transport, doncs ells innoven i canvien els horaris que tu has pactat amb l'empresa com amb ells els hi va bé. He hagut de trucar en aquesta empresa a explicar-los una mica la meva vida, el meu horari, i que abans de les 10:15 del matí jo no sóc persona per ningú i menys per obrir la porta de casa. La segona actuació estel·lar del dia l'he fet a les 12, ja desperta, dutxada i esmorzada, perquè avui era el gran dia per renovar-me el carnet de conduir. I ha arribat el moment d'aquella prova que em fa pànic, la que has de seguir 2 línies amb 2 agafadors i no pots sortir del carril i si en surts has de redreçar-lo el més ràpid possible. He pensat, faràs un disbarat i no te'l renovaran, perquè em posa nerviosa aquella prova. I sorpresa, m'he concentrat de tal manera que no només m'ha xiulat l'aparell 3 cops, sinó que la persona que era al meu costat m'ha dit que la meva capacitat de reacció era molt curta i que és això el que valoren. Ho sabia. I aleshores he pensat que devia ser gràcies al salt del llit del matí, que m'ha fet començar el dia esperitada, continuar amb ritme i renovar-me amb nota el permís de conduir pels pròxims 10 anys, segons encara la meva franja d'edat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Nílvia, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Les 12 i 10 minuts. Benvinguts un dia més a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Comencem nova edició, saludant aquesta hora de la nit, que ja ha trucat al 932-017474, la Maria de Sabadell. Bona nit.
Bona nit, Martí, som que ens escolta. Mira, voldria preguntar-te una cosa. Resulta que vaig quedar molt sobtada. Ahir vaig escoltar, moltes vegades escolto, el programa de la Xantall,
sí,
que fa el diumenge al vespre, no?
Sí.
I, bueno, parlaven de l'IA, de la intel·ligència artificial.
Sí.
I és una cosa que, vull dir, que ahir estic consultat amb un metge, diu, no sé de què va això. Dic, bueno, això ho preguntaré jo, què? Aviam si soluciono les coses.
A veure.
D'allò. Resulta que es veu que hi havia una persona, no sé si era home, dona o què, que anava pel carrer i portava un rellotge o un dispositiu, no? Es veu que aquest rellotge o un dispositiu que porta ha d'estar connectat amb la sanitat, no? Mm. I ell anava pel carrer, però ell posa... evidentment es trobava bé, o sigui, ella no va fer cap d'allò així. I de cop i volta, o sigui, com que això està connectat amb sanitat, no sé quina part de la sanitat, no? Perquè això ho van dir ben clar, ho van dir, que parlaven, que això està, diu, no és portar el rellotge sol, diu, ha d'estar connectat amb la sanitat.
Sí.
Es va presentar l'ambulància a l'alçada que ella estava i se la van emportar o què, perquè van veure que aquella persona no es trobava bé, que algú li passava. I ella no s'havia ni donat compte, aquesta persona ni s'havia donat compte.
És a dir, li va arribar l'ambulància i li van dir pugi perquè vostè no està bé,
exacte,
i ella no se n'havia donat.
I això pot parlar, si vols parlar amb la Xantall, perquè jo dic, he consultat amb un metge allò parlant i dic, mira, vaig sentir això. No sé per res.
Però una cosa, això parlaven d'aquí, Catalunya, o era d'algun altre país? Pregunto, eh?
No. Suposo que hauria de ser d'aquí, d'Espanya, perquè tots els que parlaven, tots els que col·laboren amb la Xantall, no? Que parlen d'això, com que parlen molt ara avui dia de la intel·ligència artificial, parlaven en català.
Ja.
Suposo que hauria de ser aquí.
Doncs
suposo,
ho investigarem, a veure si algú ho va sentir i ens pot donar més detalls,
sí,
i si no li demanarem
potser,
amb ella.
Potser ningú del que escoltem aquest programa, de la nit dels ignorants, potser no ho va sentir, però si no d'allò, es posa en contacte amb la Xantall.
A veure que ens ho expliqui.
Exacte, la Xantall, i llavors, perquè ella tampoc sabia de què anava la cosa, diu, ah, sí? I llavors ella que pugui dir, que els adreci, a on es podria adreçar tu, Marta, per fer aquest comentari.
A veure, perquè ens ho expliquin. A veure,
sí,
de quin dispositiu es tracta. I clar, perquè una cosa és que
sí,
et controlin si tens una baixada de sucre, altra cosa és que t'envien una ambulància. Clar,
sí,
és que
sí,
això
sí, diu que es va posar l'ambulància,
sí,
a l'alçada d'ella i la van agafar, no sé si se la van emportar a l'hospital o què, però és com si tu vas pel carrer,
sí, sí, no, clar,
es va posar d'allò l'ambulància, que d'allò així. Perquè això ho va dir ben clar,
que,
diu,
sí, sí,
no és allò de portar el rellotge o un dispositiu, diu,
ja,
diu, ha d'estar connectat amb la sanitat.
Sí, sí, amb algun metge, està clar.
Allà que
hi
he passat,
sí, sí,
a l'ambulatori. No cal que et preguntis, perquè a l'ambulatori no saps res, però he preguntat a un metge que...
I tampoc.
Exacte. Diu, no sé pas de què va. Diu,
doncs mira, Maria, ja tenim més feina. Investigarem,
sí,
això,
sí, sí,
a veure què.
Ja dic, si primer vols connectar amb la llotja, i va ser ahir vespre, eh?
El diumenge, d'acord.
Ahir vespre va ser quan ho van dir.
Molt bé.
És que ella es va quedar molt sobtada, diu,
ja,
ah, sí?
Doncs
ho
mirarem,
sí,
Maria, ho mirarem.
Sí, una cosa, això com ho puc saber jo? Perquè com que moltes vegades m'adormo, vols el meu telèfon i quan el dia que es parli...
El teu telèfon el tenim perquè ens has trucat tu ara, no? Sí, el tenim nosaltres,
sí,
guardat.
Sí, me l'ha agafat el Nil, no sé si el té en reserva.
Sí, sí, el té apuntat, sempre ens apuntem.
Apuntat.
Sí, no,
doncs,
pateixis.
Sí, 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 heu tan amables, el dia que parlin d'això, però com que jo tinc un d'allò, és que ja, el ràdio ja funciona, a la nit, ha estat el ràdio engegat.
Ja, perquè a vegades t'adorms, vols dir.
A vegades, moltíssimes,
sí,
vegades,
vegades,
Marta. I em fa una malícia, ostres, ja dic...
Va, però es pot recuperar l'endemà.
El
pots recuperar l'endemà, el programa, ho saps, això.
Sí, per això dic que quan sabeu que ho feu, sí, per si de cas jo m'he quedat dormida, feu una trucada, sisplau, Marta, d'acord?
A veure, investiguem, Maria, a veure què,
sí,
passa. Molt bé, moltes
molt
gràcies.
Bé, moltes gràcies, molt bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu.
L'Enriqueta de Ripollet, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Marta, doncs molt bé, perquè estic molt bé. Molt millorada.
Ai, que bé.
Tot i que estic una mica d'estreptococcus.
Estreptococcus?
Sí.
Ah, que bé.
Sí, ja. Amb mascareta, per no contagiar i tal.
Ja, doncs...
Doncs...
Descans, volia... digues.
Sí, descans i, bueno, també no deixar amb el cul a l'aire els companys.
No, això tampoc.
Intentar el que es pugui, no?
El que es pugui, sí, senyora.
Doncs...
Digues.
Mira, el tema és que aquest cap de setmana ha sentit notícies de que volen fer un pla pilot sobre el que és la incorporació del cos dels Mossos d'Esquadra a les escoles.
Sí, sí.
Instituts i
els instituts,
sí. I hi ha uns quants plans pilot, o han estat allò pilot en plan tal. I dic, bueno, pues a veure tu. Perquè jo treballo amb el tema de l'educació.
Sí. I bueno, i què et sembla tu, la iniciativa?
A veure, jo és que depèn, és que no, com que no especifiquen gaire bé quin és el paper, quina serà la funció i què passa, no? Jo trobo que hi ha una mica d'incomoditat en l'àmbit dels serveis d'integració social, que són especialistes en el tema de tractar pedagògicament el tema dels nens que tenen alguns... que provoquen...
Sí, algun comportament així no massa...
Fora de lo normal.
Sí, sí, sí.
Delictiu, delictiu. Mm. Delictiu parlant en plata, eh?
Ja, ja.
Delictiu.
Ells els anomenen agents de convivència.
Exacte, sí. Agents de convivència. Però, clar, hi ha tot això... I, clar, mentrestant estan els educadors, els integradors i tota la comunitat educativa, la Generalitat, pensa que hi ha nanos que són menors d'edat,
sí.
En tots a Catalunya, Espanya, França i a tot el món, eh? S'ha passat a tot arreu. Que, bueno, tenen certs estressos i que a casa seva no els ensenyen gaires coses i que moltes vegades van quan van a l'escola venen a fer maleses, no ho diguem, maleses. I jo m'he trobat amb casos d'alumnes, no?, que els he vist fent maleses i he intentat parlar amb ells i una malesa a primera hora del matí. Per exemple, carregar-se una porta d'un lavabo.
Ah, està bé.
A cop de patades. Val?
Sí. I tu has anat i has dit alguna cosa?
I he parlat amb la Luna, perquè jo treballo amb el món d'educació, però soc persona adulta, que veig un fet...
Sí, que no està bé. Exacte.
Que no està bé,
sí, sí.
Amb un menor.
Sí.
I en aquest moment és amb aquell menor amb el que em trobo. Mm.
I tu li dius això no es fa.
Això no es fa. Què farem per reparar aquest dany que t'has fet? I faig funcionar una mica el servei i també li proposo el meu punt de vista. Dic, mira, jo com que tampoc no sé ben bé què és el que té que fer en aquest cas, què et sembla si parles amb el teu tutor i l'expliques? Això, sincerament, tal com has explicat a mi...
I què et responen?
Bueno, en aquest cas...
Què et va respondre?
En aquest cas, per exemple, doncs, pues mira, pues, no, sí, tot et diuen que sí a tot.
I després no ho fa?
I, bueno, et diuen que sí a tot, bueno, intentarem tractar l'escola com un patrimoni pels teus cosins, els teus parents, els teus fills, potser que els portaràs, intentar cuidar i no malmetre, no?
I després no fan res.
I després et diu que sí, que sí, que sí, i resulta que al cap de res, abans que acabi el dia, resulta que li ha fotut una ventallada amb un company de la classe... una batallada o
sí,
una agressió.
Sí, sí, que encara, que encara ha sigut una actuació pitjor, vaja, que la de primera hora.
Sí, sí, amb un company de la seva aula, no? O
el que sigui,
sí. Inclús més petit, amb el ja-ja-ja de l'adolescència, la pubertat.
Sí, bueno, però saps? Això no et dona dret a fer un cop de puny a ningú, està clar.
Un cop de puny o, jo què sé, un
o pitjor, és igual, no dono més idees. O pitjor.
Qualsevol altra cosa, no? Sí. I també ho veus, que ha sigut aquesta persona. Dius, hòstia, hi ha diverses coses que alimenten molt, que no si no se'ls para els peus...
Ja, amb això m'estàs dient que tu estàs d'acord, amb aquests agents als instituts? És per resumir, per no fer-ho més llarg.
Jo estic d'acord perquè algú els hi té que dir...
De parar els peus, tu creus?
Sí, perquè han d'aprendre a conviure.
Molt bé, molt bé.
Han d'aprendre a conviure, han d'aprendre a respectar la seva llibertat.
I la dels altres, clar.
I la dels altres.
Sí, sí. Doncs a veiem si la resta de gent pensa com tu o
i que em
o
fa molt de greu per al tema dels educadors i dels integradors socials.
Que fan una altra feina de formigueta i que aquesta millor, no és la millor opció. Sí, sí, està clar.
Saps? I que no descarta, no?, que hi hagi altres agents, perquè fa falta.
Ja. Molt bé, doncs gràcies per donar-nos el teu punt de vista, Enriqueta, i la teva reflexió, d'acord?
Doncs moltes gràcies, Marta.
Que vagi molt bé.
Que necessitava explicar-ho a algú.
Doncs sí, senyora, aquí estem per això. Vinga, gràcies,
moltes
Enriqueta,
gràcies,
bona nit.
Marta. Adéu-siau.
A més de trucar al 93207474, sabeu que també ens podeu deixar els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui hem trobat aquesta pregunta de la Fina des de Nou Barris, a Barcelona.
Quisiera saber si algún oyente ha tenido relación con veterinarios solidarios. Creo que son quienes más aman a nuestras queridas mascotas y se han unido en su profesión para guiarnos a los dueños y favorecerlos a ellos al máximo como merecen. Sí, los animales perdieron tiempo atrás su respeto y poco a poco el respeto, como la verdad, el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y ahora cada día se les aprecia, se les considera y bajo el peso de la ley se les va protegiendo más y más. No sé si alguien ha tenido conocimiento o trato con veterinarios solidarios. Y si así fuera, me gustaría que me lo indicasen, su experiencia vital con ellos.
Doncs a veure si hi ha algun oient que ha tingut aquesta experiència que li pugui explicar aquí al programa perquè a la fi no ho escolti. I en Jaume també ens ha deixat un missatge escrit que després d'escoltar l'entrevista que fèiem ahir aquella noia que va ser segrestada a la Nada a la selva Bolívia, diu com altres servidors públics com jo era quan segrestaven a la Nada, també m'he quedat molt tocat pel que vaig sentir i més perquè recordava aquell cas. Diu en Jaume, en aquell temps el govern d'Espanya no enviava els diners compromesos per pagar el servei de policia autonòmica, les nòmines i altres despeses es pagaven amb deute als bancs, amb garantia de la Generalitat. Ell diu, era informació pública i publicada. No és estrany que no tinguessin diners. Diu, sí que és estrany que no deixessin de fer altres coses urgents per atendre aquesta nena, que potser era molt més urgent. Diu, en una comissaria, fins i tot, els bolígrafs fan pena. Diu que van molt curts de diners. Una feina urgent, ordenada pel jutge, ens diu en Jaume, era vigilar les parets exteriors del jutjat de Cervera. A les nits, la resta de la Segarra es quedava desatesa per falta d'efectius policials. Ara hem arribat a les 12 i 24 minuts.
Illes de Pau.
Us agrada estar sols? Necessiteu aïllar-vos de tant en tant? Quan us voleu aturar a pensar millor sols o en companyia? En Josep, un veí de Girona, jubilat de 63 anys, és extrovertit, sociable i molt familiar, però necessita fugir del seu entorn i estar sol o unes hores o uns dies, quan vol reflexionar. Ell n'hi diu agafar el fre de mà. És el seu botó antiestrès i té diversos racons ideals per fer-ho. En Josep ho ha explicat a la nostra companya, Judit Perpinyà.
He preguntat per tu i tothom em diu que ets una persona la mar de sociable, que xerres pels descosits,
sí,
que et mous bé en trobades amb molta gent, fins i tot quan hi ha molts desconeguts. I resulta que la teva illa de pau és estar sol. Això m'ho has d'explicar perquè costa d'entendre.
Bé, això de que m'agrada estar amb molta gent, no és que m'agradi, eh? No, a mi, quan vaig a un restaurant hi ha 150 persones allà cridant i celebrant alguna cosa, em poso força malalt. Després, quan he anat així a discoteques, balls i coses d'aquestes, o concerts, sempre me'n vaig amb un raconet. O sigui, ja, jo vaig buscant el meu racó, la meva illa de pau, encara que estigui amb aglomeracions de gent.
Ah, és a dir, que quan hi ha molta gent, també te racones una mica.
Sí, 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 sí.
Va, per tant, les multituds no. És que m'han dit, és sol ser el rei de la festa.
Bueno, jo la lio, i em dedico a liar-la. Sí que és veritat que el que dius, no?, que diuen que sóc molt sociable, que em faig en tothom, que la que arribo jo ja està liada, però després, o sigui, saps aquells que foten el merder i després s'amaguen? No, jo faig això, no? Ja està liat tot plegat, que agafo-t'hi cap a un altre costat.
I la illa de pau està sol? És cert, això?
Això és cert.
Tu la busques expressament, sí, aquesta situació.
Sí, sí, sí.
I com és això?
Bé, fa molts anys, al meu lloc de treball, vaig tenir un problema de que vaig caure en rodó. En rodó, o sigui, em vaig quedar plegat, em van haver d'agafar i portar-me aquí a l'Hospital Trueta. I quan vaig arribar, doncs, tota la sintomatologia era de que tenia, doncs, un atac de cor o una angina de pit o alguna cosa així. Em van posar en un mòdul especial de monitorització i em van tenir ja, quan van posar que eren 11:45, cap a les 12, jo ja vaig dir que jo tenia un problema mental, que jo no tenia cap problema de cor ni res. I em van dir, bueno, ja veurem. Em van tenir 2 dies monitoritzat. Em van dir, anirem mirant a veure què ha passat i tot plegat. I, bueno, jo els anava dient que tenia un problema de coco. Em van fer un cateterisme. Els hi vaig, abans d'entrar al quiròfan, els hi vaig dir, nois, que ja tinc un problema al cap, que no tinc res. I sí que l'endemà de fet el cateterisme, em venen els metges i diuen, en ma vida hem vist una cosa així perquè has fotut un simulacre que o era angina de pit o era un atac de cor, bueno, que podies haver quedat i no tens res, no? I dic, és veritat, però és que has muntat un ciri de caldeu i no tens res. I, bueno, és el que us estic dient, durant aquests dies he anat pensant i dic, hòstia, jo tinc un problema de, bueno, d'estrès personal, de moltes coses, un estrès personal que em van portar a fer aquest simulacre.
Quant temps fa d'això?
Estem al 26, doncs mira, 14 anys.
14 anys. I tu dius que t'ho veies a venir.
Portava anys arrossegant diferents coses, no? Problemes a casa, diguéssim, bueno, de logística, evidentment, amb els pares, amb el pare amb Alzheimer. Això va ser molt dur, bueno, va ser molt i molt bèstia, el del pare, els nens petits, tot un cúmul de coses, l'estrès de la feina, i en certa manera m'ho veia venir, que jo ja anava pensant, de dir, hosti, vas molt accelerat, molt i molt accelerat. A partir d'aquí, aquest mes i mig que vaig estar de baixa, vaig aprendre una cosa que jo a casa, quan els hi dic des de llavors, és una cosa que jo anomeno el fre de mà, posar el fre de mà. I jo, des de llavors, de tant en tant, la meva illa de pau fre de mà, me la busco.
Agafar el fre de mà vol dir exactament què? Què fer?
Vol dir que estic molt carregat, que em noto el cos, o sigui, la musculatura, el cap, tota una sèrie de coses, que dic, ostres, no vaig bé, haig de fugir, haig de marxar, necessito aïllar-me, necessito parlar amb mi, cap on vaig, que estic fent, que quadrar-me jo personalment, parlar amb mi, sobretot parlar amb mi, i busco, a partir d'aquí és quan busco el lloc ideal. Evidentment, hi ha llocs que m'agrada anar-hi de per si, no? Però si no, jo treballant estava a Mallorca i m'havia d'anar a Galícia i agafar un vol i agafar-me 3 o 4 dies de festa i estar-me a Galícia 3 o 4 dies voltant, sol, parlant amb mi.
Això abans no havia sigut així? Això d'estar sol no ho havies necessitat abans?
Tampoc tenia temps, perquè la veritat és que aquesta vida passa tan ràpid i tot és tan corre, que dius, tens 18 anys, comences a fer una cosa, algú altre, poses cases, tens fills, es posa malalt els pares, i si tu vas mirant aquest procés fins ara, que ja en faré 64 gairebé, hòstia, tot va molt ràpid, no? I a més ho accelerem, doncs no havia tingut temps. És veritablement quan el cos, o sigui, el cos no és tonto, el cos agafa i et diu, portes des del mes de setembre, que vas començar full, vas parar una mica per Nadal, allò on treia una miqueta, i m'has acabat el mes de juliol a full, no, a super full, a tope, no? I tu agafes i pares, no? Dius, hosti, que bé, tu, vacances, això o l'altre, pares i estàs dos o tres dies, quatre bé, però el sisè, setè dia et ve una hòstia al cos, que és, sí, sí, és que el cos t'està dient, tu, és que me'n deus 35 en tot l'any, no? Me'n deus 35, o sigui, ara pares. Que el cos és molt més lúcid que nosaltres, que ens creiem que ho dominem tot, no? I el cos és el que ens fa parar.
Tu vas necessitar que el cos fes un pet perquè te n'adonessis, sí, que no havies parat, sí, durant tota la teva vida, diguem-ne.
Sí, no havia parat perquè sempre ha estat una cosa de superació, no? Jo a casa sempre els hi dic, jo vinc d'una família de pobres del cagar. Vol dir que, bueno, gent immigrant, que venen a... La casualitat que estiguem, jo vaig néixer a Salt i que estiguéssim a Salt i després ara sigui a Girona, és que, bueno, el pare anava a veremar a França, es va aturar aquí un tren i es van quedar per aquí uns dies perquè no funcionava el tren, i a partir d'aquí van trobar un lloc de treball i van fer venir la família, a poc, van anar vinguent tots i per això, no? Però després la superació, o sigui, tens aquesta superació personal de dir que els pares ja et reclamen que no volen que siguis com ell, o sigui, ja des de casa ja t'estan reclamant això, estudies, et sembla que, hòstia, no vols estudiar, et poses a treballar, et ve una enfermedad en 16 anys i pico, et ve una enfermedad que paralitza el cos, vaig agafar una meningitis, un Guillem Barré, i vaig estar paralitzat de la part esquerra durant mesos, i a punt de la mort, evidentment, i has de refer la teva vida, no? En 17 anys, o sigui, en 17 anys has de pensar què vols fer a la vida, no pots ni caminar, gairebé no podies ni parlar, la meva mare ensenyant-me a caminar per casa, i comences de zero, de nou, no? I això és un repte constant, no? Des de llavors ja va passar una cursa constant de superació pròpia, no? I suposo que aquest estrès acumulat va ser com va patar tot fa 14 anys, aproximadament.
Tu hi veus clar només quan estàs sol?
És que és el moment en què aquesta illa de pau, aquest espai, és aquell moment en què t'interrogues a tu mateix, no? I és quan jo parlo amb mi personalment i dic, ostres, per què això, per què allò, per què has fet allò, per què has tractat aquesta persona així, és el teu fill o la teva dona o parent o gent del carrer, per què t'enlaires i puges molt damunt i creus que ho saps tot, tota una sèrie de coses que... In Spain we say ay me desangro. In Spain we say que coño hago. In Spain we say joder que largo. In Spain we call it soledad. Ah, 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 ah. Sense donar-te'n compte, comences a portar 3 o 4 dies que vas arrossegant com un mal de panxa, et fan adonar-te de que les coses no les estàs fent bé, no? Algú està passant, vull dir... I això és el que em porta a carregar-me excessivament i la veritat, doncs, parlar amb mi, és que es tracta d'això, bàsicament, de trobar-me a mi, saber qui sóc.
D'ençà que agafes el fre de mà, les grans decisions de la teva vida i dels grans errors de la teva vida te n'has adonat estant sol, amb el fre de mà agafat.
Podríem dir que sí. Les grans decisions... Mira, laboralment, per exemple, sempre les he pres amb família. Això de ballar, de parlar amb la família, és una cosa molt sagrada per mi.
I la teva família, com ho porta, això que de tant en tant els hi diguis, nois, marxo perquè he d'agafar el fre de mà?
Molt bé. La veritat és que molt bé, perquè... en coneixen molt, jo crec que sóc un llibre obert, perquè, i sóc molt càndid, aquí on te veus que estic molt arriat i tot això, i diuen que porto molta marxa, i bueno, sóc molt càndid, molt tontet, no? I crec que sí, que en coneixen molt bé els meus fills, o sigui, que et dic que en coneixen tant i tant, que tant per lo dolent com per lo bo, sempre hi són. I el fre de mà, quan jo dic fre de mà, és que ja ho deuen notar, també. Ja ho deuen notar en el caràcter, no? Diu, hosti, aquest ja va passat 15 voltes, no? I després és quan sortiré, agafo la moto i me'n vaig 3 dies.
Això voldria saber. Què fas? On vas quan vols estar sol?
M'agrada molt agafar la moto, moto o bici, i perdre'm, no? I m'agrada molt la part aquesta de França. Hi ha una cançó que diu Vinyes verdes vora el mar, no? I tota aquesta part que la que passes una mica, bueno, abans d'arribar a Portbou, o abans d'arribar-hi ja, inclús Colera, tota aquella zona, ja comences a veure la vinya molt, molt a prop del mar. i el que entres a la part francesa ja, ja és l'hòstia, allò, no? Tota aquesta zona molt propera a Girona, també. No es tracta d'anar a fer 2.000 quilòmetres en 3 dies, perquè jo només en faig 100 i a partir d'aquí faig voltetes de 30, 40 per trobar aquells espais on trobi un espai que dius, hòstia, que guapo, això ho saps, allò te sentes...
Explica'm en un.
Mira, hi ha un que és preciós, preciós, que es diu Paulilles. Està passat Cervera i Colliure. És un espai que hi ha una fàbrica de Nobel, de la dinamita, i, hòstia, és un espai que hi ha al Capbior a davant, que és a dir, uah, això aquí em puc quedar dies tranquil·lament. És un espai fantàstic. There's a bird in a tree singing a song just for me, just for me. N'hi ha un altre, ja que soc gironí i vaig a vendre a Girona, que m'encanta, és el Pla de Sant Joan, anant des de la carretera que va de Sant Gregori cap a les Planes, la gent d'aquí a Girona no coneixerà. Hi ha un banc i tens una roca allà davant, un penya-segat bestial allà, i assentar-me allà amb un banc i passar-m'hi com 2 hores allà tranquil·lament assentat, bueno, em va de conya, perquè estàs totalment a l'aire lliure. El meu lloc especial, no? Doncs allà agafes, t'assentes i dius, uah, que bé. Quina cosa tan fantàstica. I una altra cosa que no he pogut fer durant uns anys per la feina, m'encanta sentar-me en una roca, amb la canya de pescar, una cervesa, i anar tirant allà, no pesco res. Soc molt dolent. Poso música, porto tot un altaveu d'aquests Bluetooth, i m'estic com 2-3 hores allà, no, però res. O sigui, qualsevol que em vegi de dir, aquest tio és ben burro aquí sentat i està... Bueno, és el meu espai, sentir les onades, el vent que t'està amanyegant la cara, les onades, bueno, tot, és fantàstic.
Tinc entès que el teu gran projecte personal, ara que estàs jubilat, també és fer una cosa precisament sol.
Ui, sí.
Quina és aquesta cosa?
El projecte es tracta d'anar del Cap de Creus al Cap de Fisterre amb bicicleta, sol. Un parell de mesos seran, jo crec, amb moltes etapes, o sigui, ja més o menys ho tinc preparat. Aniré amb bicicleta elèctrica, això que ho sàpiga tothom, vull dir que ja amb aquesta edat no aniré pas amb una bicicleta, o sigui, necessito ajuda. Però l'única preocupació que vull tenir és cap allà al migdia, no ho sé, que, hòstia, sóc aquí, vaig bé, havia comptat que faria tant, me puc allargar fins a l'altre poble o l'altre. Deixa'm mirar un moment el senyor Google aquest, que diu, pam, pam, hòstia. I és l'única preocupació que vull tenir en 2 mesos, eh? I fer neteja de laboral, sobretot, i crear projectes que és el que vull fer amb la meva vida. Aquests 2 mesos m'acabaran de dir on és el meu nord, no? No sé, potser agafo un bastó, deixo la barba i sóc el següent Sant Josep. It's a new dawn, it's a new day. It's a new
life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day. Hi ha gent que escoltarà la teva història i pensarà, potser fuig d'alguna cosa, una persona que busca temps per estar sol. Tu fuges d'alguna cosa?
No. O sigui, el que sí que a mesura que et vas fent gran, jo sí que noto que les coses m'agobien més del compte, no? I necessito més estones estar sol. No necessito gent jo per fer les coses, perquè algú m'acompanyi en bicicleta, o per anar a comprar, o per fer això, o per fer l'altre, o per anar al cinema, o per anar... No, no és fugir, sinó que estic acostumat a tirar milles sol.
La teva, doncs, bueno, ens ha quedat clar que és una soledat desitjada.
Sí.
Estones,
evidentment.
Hi ha moltíssima gent que pateix el contrari, el que se n'ha dit la soledat no desitjada, que estan sols però que voldrien companyia. I si d'aquí uns anys tu, Josep, t'hi trobessis així, sol però volguessis companyia, t'hi veus en aquest escenari?
No m'hi veig i penso, eh? I penso perquè tinc companys o que estan separats o que no s'han casat mai, o companyes, no?, i coses d'aquestes, i jo a vegades he pensat, hosti, si passés algú que et separes de la dona, jo que sé, qualsevol cosa d'aquestes, o que els fills marxen lluny, penso que amb els companys que estan en aquest així, que hi ha dies que dius, mira que bé, hòstia, ara s'han assentat aquí a fer una cervesa, no han de donar explicacions, perquè si arriben a les 11 de la nit a casa ningú els dirà res, no dirà, collons, has marxat a les 3 de la tarda i són les 11 de la nit, i a vegades penso, sí que bé, però després també penso, va, però aquesta persona no arribi a casa, estarà sola.
És aquest el moment.
Estarà sola. Jo podria fer això? No, perquè estic tan acostumat a estar... des de casa, des de petit, sempre la família, és el que et deia, ha estat un valor molt important, no? Bueno, quan arribes a casa, estàs sol, completament sol. Com portar-ho? Això em sembla que seria molt dur, per mi.
És a dir, la soledat no desitjada, aquesta no la vols.
No.
Aquesta
no, no, no.
Josep, moltes gràcies.
Ostres, a vosaltres.
Estar sol a estones és l'Illa de Pau d'en Josep. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha un merder important ara mateix a Catalunya perquè hi ha una apagada general de tota la llum. També poden fallar algunes cobertures.
Un any després, encara no se sap qui pagarà per l'apagada general de fa un any. Ni tenim la seguretat que no es repetirà.
Volia agrair la vostra informació. Si no és per la ràdio, no sabríem res. No estem informats.
Dimarts, a les 9 del matí, anàlisi en profunditat amb experts i testimonis d'un dia que no oblidarem.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
A cavall de dos llocs.
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
corona. Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys d'història.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Dos minuts i arribarem a 3:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, si voleu fer preguntes, si voleu donar resposta a algunes de les qüestions que doncs, cada dia algun altre oient fa, o si voleu, com ens feia abans l'Enriqueta, alguna reflexió sobre algun tema que us preocupa i voleu donar la vostra opinió. O fins i tot, si us ve de gust un dia trucar al WhatsApp del programa, al 667-220-148, i recitar un poema, com ha fet la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona, també.
Us vull dir un petit poema de Marià Manet. Mira, ve de gust, així podeu dir-ho, si no... Bueno, doncs diu... Diuen que la mar és trista, quin trepitj fa cada onada quan s'esberla, I veig una mar trista per al mig, tu, com una perla. Diuen, la terra és trista, quin trepig fa cada fulla. Mig no gosa, i veig la terra trista per al mig, tu, com una rosa. Bona nit.
Carai, escolta'm, hi ha gent que li ve de gust escriure, gent que li ve de gust llegir poemes. Gràcies, Carmeta, per aquest poema. I encara abans de marxar, a veure què passava abans d'una estrena amb la Sílvia Andrés, l'Àngels, des de Mirasol, ens ha deixat aquesta reflexió.
És un missatge per felicitar l'equip de la Nit dels Ignorants, especialment a la Marta Romagosa, felicitar-la per aquesta veu tan dolça, felicitar-la per com llegeix els contes abans d'anar a dormir, felicitar també els oients que han escrit contes. Jo vaig estar a punt de fer-ho, però no vaig arribar a temps. No sé si hagués tingut l'èxit ni la qualitat dels que ha estat llegint, que són preciosos. I també l'espai en el que explica la quotidianitat del que li ha passat el dia abans d'arribar, doncs, a la ràdio, doncs m'encanta. La veritat és que reflexa molt, no?, el dia a dia de moltes persones, i les reflexions que fa són molt interessants. És això, és un missatge d'agraïment d'una persona que feia molts anys, des de l'època del Carles Cuní, que no escoltava el programa i que ara, doncs, amb menys obligacions en quant a fills, no?, tinc una miqueta més de temps i segueixo tenint el mateix insomni. I vaig decidir, doncs, retrobar el programa, i amb gran sorpresa, doncs, m'he trobat un nou format que trobo que és magnífic. Que molts anys pugueu fer aquest programa o altres, perquè penso que tot l'equip, i especialment la Marta, es nota la professionalitat, els anys de treball, la dedicació. No són flor d'estiu, sinó que són persones que porten la ràdio a dintre seu, i això, doncs, es nota.
I un agraïment per part de tots els que estem aquí, que ens hem quedat tots amb careta, amb els ulls vidriosos gairebé, d'aquest missatge tan preciós, Àngels, que ens dediques, i que dediques a la resta dels oients, perquè, a més a més, és veritat que estan fent uns contes xulíssims, bonics, ben fets, ben escrits, i el mínim que podem fer és saber-los explicar bé, només faltaria. O sigui que t'agraeixo moltíssim aquest missatge. Va, que ens truca el 932-07474 la Carme, des de Tortosa. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, feia dies que et volia trucar, però ahir, precisament, escoltant una senyora que es queixava de les ambulàncies,
sí,
pues a mi, jo dic, per fi n'he de trucar, perquè jo he de, bueno, el meu marit i jo hem de donar gràcies que ell va tindre un ictus el dia 21 de febrer, i gràcies a la prontitud d'arribar a l'ambulància, de donar-me compte que ell estava parlant malament, de vindre a l'ambulància ràpid, a les 3 i mitja li agafava. A les 4 estàvem a l'Hospital Verge de la Cinta. Ja l'esperaven els metges, li van començar a donar tractament. Perdona, que manegen el més ràpid possible. D'allí vam veure que el tractament li anava bé, però teníem por que no se li compliqués a més, perquè semblava que anava per a ser una cosa molt greu. Van dir, el més segur, que haurem d'anar a Tarragona o a Barcelona, perquè li hauria de fer una prova, que aquí a Tortosa no la tenim. A les 7 de la tarda a Tarragona. Allí el van atendre en seguida, rapidet, total. En son demà, per la tarda, ja mos van dir que estava molt estabilitzat i mos podíem quedar a Tarragona o tornar a Tortosa. Tornem a Tortosa. En aquell moment sí que l'ambulància per aportar-lo a Tortosa va tardar quasi 4 hores i mitja. Però hem d'entendre també que potser podien hi haure urgències, com el dia abans havia tingut el meu marit, que, sin embargo, va estar als 10 minuts, un quart d'hora a casa. I, o sigui, el meu marit estava ben atès, estava al seu llit llitat i esperant que era l'ambulància. I el meu fill i jo, pues, allí esperant. Vam arribar a Tortosa, el meu marit 15 dies, de 7 dies hospitalitzat, va anar millorant, gràcies a Déu, millorant, i per fi em diu, bueno, este senyor ja se'n podria anar a l'Hospital de Jesús, Hospital de la Santa Creu de Jesús, per a fer rehabilitació.
Clar.
Allí no hi havia llits. I com no hi havia llits, van dir, i podem fer... Si, on viuen vostès? Doncs pues mira, nosaltres vivim a les afores del poble, a tal, tal, vam donar on vivíem. Però si vostès volen, pot anar a casa. I li estan fent una visita 3 vegades a la setmana d'un... una cosa que hi ha aquí a l'hospital que es diu hospitalització
domiciliària. Sí, senyora. Sí, sí.
I li venen metge, infermera i fisio. 3 dies a la setmana. Un servei que excel·lent. Jo avui mateix us ho deia. Dic, és que he de tindre ànimo un dia o altre per a trucar i dir lo fantàstics que sou, lo contents que estem, i a part que gràcies a Déu el meu marit ha millorat molt. Mira si ha millorat, que avui ja mos han anunciat que segurament la setmana que ve el poden donar d'alta.
Imagina't. Imagina't. O sigui, que al final, com diu, quan es tanca una porta sobre una finestra i això de fer la recuperació a casa, probablement també li ha anat molt bé, Carme.
Molt. I a part diré una curiositat, que això ja és... Resulta que ve una noia que és infermera, s'ha de treure el títol i és de Castelló. I el divendres precisament li van fer, esta noia ha de fer un treball perquè ella vol, quan acabi la carrera d'infermera, vol, si pot ser, arribar a vindre aquí Jesús a fer el que està fent, i li van fer una entrevista al meu marit, que van estar quasi una hora fent-li preguntes, i quan se'n van tots a més contents, diu, és que quan venim aquí, com hem tingut la sort que fa bon temps poden estar aquí fora a la terrassa al sol. Clar. Diu, és que m'ho serveix a nosaltres estar de teràpia.
Clar, imagina't.
Han fet una bona relació en metge-enfermeres, que és, jo dic, això ho he de dir, vos he de posar al puesto que us toca. Perquè és un servei fantàstic, Marta.
Doncs m'encanta, perquè està molt bé quan la gent no ho passa bé, que truqui i que es queixi, però quan les coses es fan bé també s'han de dedicar-me.
És el que jo he dit avui, de veritat, Marta, per això t'he trucat.
Clar.
I per te perdre esta mica de temps. Perquè dic, sempre només truquem per a queixar-nos de les coses.
Que està molt bé, però que quan les coses es fan bé... És que és molt gratificant sentir que algú reconeix que la feina es fa ben feta. I més del sector sanitari en aquest país, que és tan bo, no? Que
ja,
fan
ja,
moltes
ja.
Coses malament, sí, però quan es fan bé, quan s'expliquen, ho trobo meravellós, Carme.
Bueno, i una altra cosa, ja. Felicitats, 10.000 vegades.
Apa, amén.
Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta!
Ai, Carme, que em fa riure. Doncs a mi m'agrada més que us agradi.
I ara et vull posar en un compromís.
Ai, mare.
I ha posat a fer.
Ai, espera't, a veure.
La setmana que ve, no aquesta fin de setmana, l'altre fin de setmana...
L'altre, sí. Espera't, vaig a mirar.
És la Fira de l'Oli de Jesús, que en su dia et vaig convidar que podies vindre.
La del 9-10?
Esta.
Ah, ja és la Fira de l'Oli de Jesús?
Sí.
Ja m'estàs dient que haig d'anar cap allà, eh?
El meu marit era un dels que se n'ocupava tot, molt, 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 molt.
Ja me'n recordo quan vas trucar, sí.
Segons això, no ho podrà fer, però ell hi serà, perquè com ja estarà donat d'alta, el meu fill mos vindrà a buscar amb el cotxe, el baixarà, el pujarà, que és el que anem li tallant una mica les cames, de que de moment no podrà conduir.
Clar, clar, clar.
I estem a les afores. Però, Marta, te ho dic, és que si vinguessis, t'agrairia moltíssim que el telèfon que t'estic trucant me truquessis, perquè tu no saps la il·lusió que m'ho faria.
jo m'ho no... apunto a veure quin és el plan. Carme, t'ho agraeixo moltíssim. M'encantaria, m'encantaria.
A veure si pot ser.
Va, vale? Vinga, molt bé. Escolta, me n'alegro, i una abraçada al teu marit, com es diu?
Pepe.
Pepe, doncs una abraçada al Pepe i molts ànims.
Moltíssimes gràcies, Marta. Gràcies.
Gràcies per trucar. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-vos les bones notícies. I ahir, com que venim d'un dilluns, que era Santa Montserrat, i ahir va una persona que va demanar que si podia ser ahir, si no avui, que volien escoltar el Virolai, doncs hem pensat que per tancar la jornada i el dia de Santa Montserrat, doncs aquest és el regal per totes elles. Doncs el regal està fet per totes les Montserrats i tots els oients de la nit dels ignorants, els que ahir ho demanaven, que ho va demanar un oient en concret, per la mare que ja no hi és, però que la volia recordar, i per tant, de passada, doncs, per totes les Montserrats, que en són moltes les que escolten la nit dels ignorants. Arribarem pràcticament ja, res, queda un minut, per arribar a la una de la matinada, per tant, el que farem, com sempre, a aquesta hora és posar-nos al corrent del que és notícia, saber com tenim el món, escoltar atentament el butlletí d'aquesta hora, i tenim encara molta feina per fer a la segona hora de la nit dels ignorants. Espero les vostres trucades al 932017474, però ens queda la Sílvia Andrés amb l'abans de l'estrena. Aquesta setmana, justament, aprofitant que és la setmana de la llengua, l'espai tercera generació, parlem d'això, del fet d'aprendre català i de la llengua, perquè tenim una de les convidades, que és la Celsa, una dona gallega que ha començat a aprendre català després de jubilar-se, tot i haver tingut un negoci, un establiment, una botiga durant molts anys a Barcelona. Tot plegat i més coses, i el conte, no us oblideu, avui n'hi ha dos de contes, perquè un és més curtet, en podrem llegir dos abans de marxar cap a dormir. Vinga, fins ara.